Bona tarda, senyores i senyors, com totes les setmanes, benvinguts al Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia de l'Àlex Salmon, del Mundo de Catalunya. Bona tarda, Àlex.
Bona tarda.
El periodista i escriptor Daniel Arasa. Bona tarda, Daniel.
Molt bona tarda.
El Manel Manchón, que és director junt de Crònica Global. Bona tarda, Manel.
Bona tarda.
I la Iva Anguera, de l'Independiente. Bona tarda, Iva, benvinguda també.
Hola, bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte al Converses, el senyor Joaquim Nadal. Bona tarda, senyor Nadal.
Molt bona tarda.
Ell és historiador, exconseller de la Generalitat, alcalde de Girona durant molts anys, del 79 fins al 2002,
sí.
En veritat, val? I ara mateix també, doncs, escriptor, perquè acaba de treure un llibre, edició 62, que es diu Catalunya, mirall trencat. Aviam, avui anem una mica corrigents perquè, clar, tenim, després del programa tenim futbol, tenim un apassionat Eibar-Real Madrid, amb la qual cosa anem molt ajustats de temps, per tant, prego als els analistes i al convidat també, doncs, esperit de síntesi, eh? Aviam, Catalunya, mirall trencat. Això de mirall trencat, senyor Nadal, difícil de recomposar un mirall, no? Poder fer-ne, comprar-ne un de nou.
Sí, a veure, el títol...
Però, clar, fer una Catalunya nova, complicadíssim.
El títol, no? Que té ressonàncies de la novel·la de la Mercè Rodoreda, planteja aquesta qüestió, no?, que el mirall és de difícil recomposar. Jo havia triat un altre títol, però els editors, com que els hi vaig donar aquesta opció, es van decantar per aquesta.
Jo havia
Jo havia triat De l'oasi a la tartera, que volia dir que Catalunya, que havia passat uns temps passats de molta tranquil·litat, almenys aparent, ara havia anat pel pedregar. I el que jo pretenia descriure, tant amb la idea del pedregar com amb la idea del mirall trencat, és que jo crec que la situació s'ha deteriorat, que la imatge de Catalunya, que el pes polític de Catalunya, que el pes polític dels polítics catalans ha perdut, ha retrocedit, i que avui estem, en termes objectius, per dir-ho d'alguna manera, pitjor que el 2010, quan el Tribunal Constitucional va liquidar una part important de l'Estatut del 2006.
Jo he llegit el llibre, l'estic acabant de llegir, és molt curtet, vull dir, té lectura fàcil, amena, ràpida, està molt bé, però jo denoto del llibre pessimisme, senyora Dau. Vostè és pessimista, pel que dibuixa el llibre, pessimista de cara al futur de Catalunya, senyor Quim Nadal?
Jo sóc pessimista, el que passa que no hi ha res que estigui més a prop de l'optimisme que un cert pessimisme atàvic, no? És a dir, per exemple, jo afirmo que hi ha diverses coses impossibles: l'Espanya federal, la independència de Catalunya, les meves pròpies propostes al final del llibre són bastant impossibles, excepte a partir del moment en què comencen a ser possibles. És a dir, tot és possible a la vida, però és francament difícil. I com que és francament difícil, jo subratllo la idea de que ara estem en una situació molt difícil, políticament molt difícil, jo dic que econòmicament també és difícil, i que psicològicament com a país també és molt difícil, i intento descriure amb realisme pessimista una situació a la que de moment no veig una sortida plausible.
En el llibre fa 12 propostes per sortir d'aquest atzucac que té Catalunya ara mateix. Quina de les 12 propostes que fa veu més possible i la que veu menys impossible?
És que estan encadenades, és a dir, són 12 propostes.
En el fons
estem parlant de la conclusió final del llibre, que jo la faig amb ànim de que ningú no es pensés que el meu llibre només un brindis al sol. És a dir, dic, has fet 100 pàgines sobre el catalanisme polític, primer una visió històrica, després el que en dic l'explosió sobiranista. Si ho deixo aquí i deixo malament els sectors unionistes i deixo malament els sectors sobiranistes, però no proposo una sortida, per difícil que sigui, la gent dirà, bueno, aquest ha vingut aquí a lluir-se i s'ha acabat. I faig una proposta. La proposta és encadenada, ara tu, ara tu, alternativament movent peça, l'Estat i el món sobiranista. I només funciona si encadenadament es compleixen totes 12.
I acabar amb un referèndum, senyor Nadal.
Exactament. Però, en un horitzó, fixa't que jo faig un crescendo que diu: 1. L'Estat reconeix que es va equivocar donant instruccions per reprimir els col·legis electorals l'1 d'octubre i demana disculpes. 2. El món sobiranista reconeix que no va ser un referèndum. 3. L'Estat fa passos per intentar desjudicialitzar el procés. 4. Les forces sobiranistes renuncien a la unilateralitat. 5. Es fa un pacte en temes bàsics de seguretat, llengua, cultura, sanitat, no sé què, no sé què. 6. S'avança cap a la recuperació de l'Estatut del 2006, tal com va ser votat en referèndum pel poble de Catalunya. Quan arribem a aquest punt, el món sobiranista radicalitzat diu i pensa, i ho dic perquè ja m'ho han dit, ah, tu vols tornar enrere, tu ens vols fer retrocedir, tu ens vols fer perdre tot el que hem guanyat. I per què hem guanyat? Dic, no hem guanyat res. Dic, si fem un reset tornant a la vigència d'un estatut que mentre no va ser retallat pel Tribunal Constitucional funcionava, potser tindrem les bases per començar un diàleg constructiu per arribar un dia, en els termes en què ho ha pogut fer el Quebec o en què ho ha pogut fer Escòcia, a una consulta. Mentre no recreïn aquestes condicions, tot això és impossible. Per tant, jo torno a l'Estatut de 2006 i el món sobiranista d'això no en vol ni sentir parlar. Per què? Perquè diu...
una part és a dir, del món sobirani, una part del món sobirani.
No en volen ni sentir parlar. És a dir, quan jo dic això, converteixen en un insult, des de la seva perspectiva, la paraula autonomista. Tu ets un autonomista. Tu ets un unionista. Tu ets un autonomista. O tu ets un espanyolista. O tu ets...
Bueno, estem a les trinxeres, doncs, no, senyor?
No. El problema és que... si no recuperem totes les potencialitats de l'autogovern tal com l'havíem conegut sense el sostre trencat, que és el que obre, posa el disparadero, la perspectiva de la independència, no estem en condicions de governar el dia a dia de Catalunya ara. Escolti, miri, tornis a ocupar de la governació, governi la sanitat, governi l'escola, governi la policia, governi tot allò que té facultats per governar, assumeixi les responsabilitats que li toquen en Rodalies, no cal que només carregui les culpes a l'altra part, dirigeixi el tema i després comenci a construir un discurs polític des de la perspectiva legítima de cadascú. I si no, no funciona. És a dir, per exemple, i aquests dies ho he estat dient diverses vegades, per un cert enfado del món sobiranista, a mi, presentar en públic la Crida al Saló de Sant Jordi em sembla molt fort, perquè em sembla agafar per raó de part un àmbit institucional que era de tots. I, esclar, aquest tipus d'utilització de les institucions emparant-se en el suposat mandat democràtic de l'1 d'octubre és el que em porta a dir ens estem movent en una realitat virtual. Som república, però no som república. Hem fet un referèndum, però no hem fet un referèndum. Tot sigui dit de passada, naturalment. Punt número 1, jo vull els presos al carrer. I punt número 2, no és que hi hagi un culpable exterior, però el PP i el PSOE són corresponsables de la situació que vivim perquè no van tenir la cintura política de preveure el que estava passant. I per tant, no deixo títere con cabeza, m'entens?
Doncs en aquesta línia de no deixar títere con cabeza, vostè mencionava ara de passada una de les coses a recuperar, que és el catalanisme. No fa gaire el Francesc de Carreras, que en el seu moment havia estat un altre dels exponents del catalanisme, ara ja no s'hi troba tan còmode amb aquesta corrent, es preguntava precisament això, si val la pena recuperar el catalanisme. A mi em dona la sensació que en tot aquest procés s'han trencat molts més consensos dels que el sobiranisme és conscient. I ara fins i tot es posen en qüestió coses com el catalanisme transversal o el suposat consens sobre la llengua, que cada cop està més qüestionat. Com es recupera tot això per començar amb aquestes 12 passes que vostè proposa?
Sí. La part històrica del meu llibre aborda justament aquesta qüestió. És a dir, què ha passat històricament amb el catalanisme, com hi ha alguna gent ara que diu el catalanisme va ser només un pal·liatiu per impedir i endarrerir l'arribada de l'independentisme. Per tant, no ens interessa ser catalanistes des del punt de vista del sobiranisme. I en canvi, és veritat que històricament hi ha hagut un catalanisme transversal, un catalanisme interclassista i un catalanisme sobiranista i un catalanisme no sobiranista, federalista o autonomista, etc. Si recuperem la idea del 80%, i aquest és un manifest de fa 4 dies d'Òmnium Cultural, 80 és 80. Sí. És catalanisme sobiranista i catalanisme no sobiranista amb un punt en comú que diu un dia o altre hauríem de poder dir-hi la nostra i comptar-nos. Molt bé, jo estic d'acord amb això.
Però com...
Ara, clar, què passa?
La cosa és com aconsegueixen que aquella part del catalanisme que mai ha estat independentista es torni a refiar del catalanisme. Aquesta és la meva pregunta.
No, és que,
com
clar,
recuperes
no,
aquesta
és que
gent?
El catalanisme no és només d'uns. O sigui, no és que la gent catalanista no sobiranista es pugui tornar a refiar del catalanisme. És que hi ha una part del catalanisme que n'ha fet un ús, hi ha un capítol sencer, petit, que diu la utilització negativa del dret a decidir com a palanca unívoca cap a l'independentisme. És a dir, quan tu dius el dret a decidir serà només instrumental, és un camí cap a la independència. No, és un camí cap a poder decidir què volem ser quan siguem grans. Però no prejutja el resultat. Només si no prejutja el resultat, i voldran ser tots. Si tu prejutges el resultat i utilitzes només allò, doneu-me una palanca i moure el món, doncs a partir d'aquell moment hi ha un 30% o un 40% o un 35% que diu, a mi en aquesta taula no m'hi han convidat. Llavors, és clar que hi ha molts consensos trencats, sobretot perquè estan construïts sobre una base fictícia, que és la idea de la unitat civil del poble de Catalunya. La unitat no n'hi ha hagut mai, en sentit estricte. Hi ha hagut moviments unitaris, sí, però els moviments han sigut per moments extraordinaris per superar momentàniament la vigència i l'hegemonia dels partits polítics. Hi ha un únic moment unitari que té força política transversal i interclassista, que és l'Assemblea de Catalunya. És a dir, proletaris de tot el món, uniu-vos. És a dir, classe obrera, món assalariat, treballadors en un sentit ampli, amb intel·lectuals, amb estudiants, etc. I l'Assemblea de Catalunya és una eina molt portada i molt dirigida i molt orientada pel PSUC en aquell moment. Però abans, 60 anys abans, el 1906, hi ha un gran moviment unitari, que és la Solidaritat Catalana. 3 anys després hi ha la Setmana Tràgica i els obrers anarquistes cremen esglésies. I el Joan Maragall, poeta, diu, ull, la culpa no és dels obrers, la culpa és de la gent com jo, de la meva classe social, els fabricants, que s'han inhibit i que no s'han mullat i que no han volgut reconèixer que estaven explotant d'una forma excessiva a la classe obrera. Que és una cosa que, entro en un altre terreny, porta a un altre moment el catalanisme a descobrir una cosa que és consubstancial amb la manera de ser de Catalunya, que és que Catalunya està feta per gent d'aquí i per gent de fora. I que la immigració, Candel Dixit, Pujol Dixit, porta que és català tot aquell qui viu i treballa a Catalunya. Però hi ha un moment, l'any 62, que hi ha les riuades del Vallès, Terrassa i Sabadell, algun centenar de morts. I igual com amb la Setmana Tràgica del 1909, la burgesia industrial diu, ostres, els nostres obrers vivien en barraques a les lleres dels rius i l'aigua se'ls han portat per davant. I tornen a descobrir que aquesta és una societat dual i que o la construeixes comptant amb tothom o si ignores una part, inclús si menys tens una part, estàs fent una utilització sectària del teu concepte de país.
Avui és un mal dia perquè duri 30 minuts.
Doncs vinga, ens ha sortit la bella història del senyor Nadal i dona gust escoltar-lo.
No, el tema suval.
És el tema suval, però hi ha d'altres qüestions que també li deuen interessar a l'Àlex que el senyor Nadal...
Pregunta concreta. Pedro Sánchez.
Veus?
Anem al...
Al segle XXI, any 2018.
Tenim l'experiència de Zapatero i l'Estatut. Pedro Sánchez, com ho està fent? I si ho pot fer sol sense l'altre gran partit majoritari a Espanya, que és el Partit Popular.
A veure, jo conec poc Pedro Sánchez i no em generava gaires expectatives. He de dir que a la vista de com ho està fent i amb qui ho està fent i amb quin govern ho està fent, li dono ara més marge de confiança sense donar-n'hi gaire del que li donava abans de saber què faria. Una mica més. En un cert sentit és l'última oportunitat. I si no se'n surt, durant 20 anys no hi haurà solució per aquest tema. Se'n pot sortir sol? No se'n pot sortir sol. Ho ha de fer amb l'altre gran partit? Ho hauria de poder fer amb l'altre gran partit. Ara, l'altre gran partit està tan molest perquè l'han fet fora del govern que segurament prioritzarà tornar al govern a resoldre els problemes d'Espanya. I Catalunya és, a dia d'avui, un dels grans problemes d'Espanya. La prova és que en campanya andalusa i pels carrers de Madrid, o Ciudadanos o el PP estan situant Catalunya al centre de l'agenda política espanyola i andalusa. Cosa que jo crec que no va bé, perquè en part desenfoca el que hauria de ser una elecció andalusa o el que hauria de ser una elecció espanyola. Però hem situat el problema de Catalunya com el problema d'Espanya. Què vol dir això? Vol dir, en part, que efectivament el que presumptament era una solució en l'època de la Segona República no va solucionar res. En part perquè es va perdre la guerra, però finalment és igual. No hi va haver solució. I el tema segueix pendent. Per què segueix pendent? Segurament per una mala interpretació del títol 8è de la Constitució i de l'Estat de les Autonomies. I és que és evident que l'autonomia de Múrcia no té per què ser en la voluntat dels murcians igual que l'autonomia de Catalunya en la voluntat dels catalans. Perquè ha de tenir components diferents. No per generar desigualtat, sinó per tractar diferent la diferència.
Daniel, vinga.
No, enllaçant ja que ha preguntat l'Àlex això, el Sánchez ha fet, diguem-hi, concessions, ha posat un tarannà diferent respecte a tota la relació amb els polítics catalans, me refereixo a l'independentisme i tal, però cada cop que ell fa alguna cosa té una cosa com dels burros que igual li peguen una patada malgrat que tot el que fa és perdre el temps, que un poden dir, escolti, vostè intenta fer coses, algunes aportacions, un tarda diferent, però realment el resultat és nul, perquè d'altre costat no volen saber res. Vostè creu que Torra, que Puigdemont, etc., no volen que hi pugui haver cap mena de
solució,
mini acord, solució?
A veure, o Torra, o Puigdemont, o Casado, o Rivera. És a dir, uns i altres no volen. Clar, al final, jo el problema el veig amb un sistema de partits que, per un costat, en el cas de Catalunya, s'abraça fent de necessitat virtut amb un partit que es diu pancatalanista i anticapitalista, que és la CUP, perquè necessiten els seus vots, i en l'altre costat doncs ens trobem allò amb una mena de bloqueig per la dreta que tampoc no admet solució. És a dir, només si el PP tornés a fer el seu viatge al centre, potser hi hauria un punt de trobada entre el PP i el PSOE per dir, escolta, seiem-nos i trobem una solució. Però si no la troben pel Consell General del Poder Judicial, com l'han de trobar per Catalunya? Una de les coses que dic en el llibre és, escolta, ara ens convé una segona transició. Contra tots els que denosten i vituperen el règim del 78, jo el reivindico.
Ja som dos, jo també.
I dic, escolta, som aquí en part gràcies a allò. Amb fortaleses i amb febleses. Però hem arribat fins aquí. No només això, sinó que les manifestacions que avui es fan a Catalunya es fan emparant-se en les llibertats d'aquell règim tan criticat. De manera que l'abús conceptual de que tot és franquisme, si no és sobiranisme, és un abús conceptual. I és evident que no és un tema de no va d'independència, va de democràcia, perquè llavors es situa la democràcia en el mateix nivell que el dret a decidir, només com a palanca de la independència. És a dir que tenim un problema en el llenguatge i jo trobo que estem atrapats pels extrems i l'espai del centre, fins ara espai desitjat, ara és un espai rebutjat. O sigui, no hi ha res més sorprenent a la societat catalana que la vella massocràcia convergent donant-se la mà amb la CUP.
Doncs això li volia preguntar, perquè clar, estàvem parlant de Pedro Sánchez i d'una possibilitat que vingui per part de les forces polítiques d'àmbit estatal, però llavors què hauria de passar des de Catalunya? És a dir, quina sortida des del punt de vista polític per començar, per donar una primera passa, s'hauria de produir tenint en compte que la darrera enquesta del CEO resulta que una de les forces polítiques que puja més, encara que dintre d'un percentatge petit, és precisament la CUP, que passaria de 4 als 11 diputats, fins i tot un mes del tope que va tenir a les darreres eleccions que havia obtingut Déu. És a dir, què ens passa com a societat si resulta que aquesta part que dèiem es premia, com a mínim, en les enquestes. Ja veurem després què passa.
Sí, perquè recordem que venien de 10, no?
Sí, sí.
Passen a 4.
I ara tornen.
Però venien de 10 i passen a 4 en un moment en què semblava que guanyaria Esquerra Republicana i l'artefacte Junts per Catalunya altera les oracions i provoca un sorpasso. Llavors, la Crida tornarà a fer aquest paper i la Crida ens situarà altre cop en una, diguem-ne, perversió del sistema electoral català per saber exactament on és cadascú, i això serà la batalla permanent entre l'antic espai convergent per impedir, sí o sí, el preu que sigui, que finalment un dia Esquerra Republicana els hi passi al davant. Sí, a mi, allò que la CUP oscil·li entre 4 i 10 no em preocupa excessivament. Que els dos partits sobiranistes majoritaris competeixin per un mateix espai i no s'acabi sabent ben bé, és a dir, en el fons totes les crides que ara es fan des de fora per recuperar la unitat es fan per impedir de veritat clarificar els espais polítics, és a dir, barreja que fa fort, embolica que fa fort, tots junts serem més forts, i és una apel·lació a la unitat contrari al sentit que tenia la unitat, per exemple, en l'època de l'Assemblea de Catalunya.
Sí, jo li volia preguntar per una altra cosa. A partir d'aquesta setmana viurem una vaga de metges, una vaga de mestres, una vaga de funcionaris i tenim també protestes de Mossos. Malgrat que l'independentisme li sembli fatal, sembla que sí, que el procés independentista havia tapat les retallades i ara això està esclatant.
A veure, les retallades comencen el 2008 i comencen en època d'un govern del que jo formava part. Comencen encara de forma tímida, però les van començar a aplicar fins i tot en l'estructura governamental i funcionarial. Deu anys després és l'efecte de les retallades el que provoca aquestes vagues.
Home, l'atenció al sistema d'atenció primària, per exemple, és molt bèstia.
Total.
Sí, però jo no crec que sigui per les retallades, o no només, sinó per la inacció política. És a dir, és que hi ha una manca de capacitat de decisió i de governació. És a dir, el discurs oficial diu, malgrat el que diuen els que diuen que això va molt malament, això segueix anant molt bé, perquè mira la prova, Amazon triplica les seves inversions al Prat de Llobregat. I això és veritat. Però que les grans multinacionals inverteixin a Catalunya no desmenteix que en el dia a dia la relació entre els particulars, les empreses, els artesans, els petits i mitjans empresaris, per exemple, l'administració local o l'administració de la Generalitat, s'estan deteriorant i molt. Si a més s'estan deteriorant les relacions laborals en l'àmbit d'aquests grans serveis de primeríssim nivell, és evident que hi ha un dèficit de governació democràtica del país. És a dir, davant del dèficit democràtic genèric que es denuncia, tenim un dèficit de governació democràtic en el dia a dia en el país.
En aquest sentit, vostè ha estat conseller d'Obres Públiques. Quina nota els posaria al Consell d'Obres Públiques actual o del govern actual en Obres Públiques?
No goso posar notes perquè, a més, és evident que la situació que estan vivint és diferent de la que jo vaig viure. En la meva època de conseller s'invertien 5.000 milions d'euros cada any. 5 per 7, 35. 35.000. Això no ha tornat a passar i no tornarà a passar probablement mai més. En aquests 35.000 no hi conto només les obres públiques, sinó que hi conto 500 escoles, 4 presons, 20 o 30 jutjats, 30 o 40 comissaries de Mossos, 15 o 20 parcs de bombers, 4 o 5 hospitals. Ara, malgrat que presumptament els dos governs de progrés van deixar aquest país en la ruïna, el parc físic d'infraestructures que van deixar aquests dos governs de progrés han sigut el pal·liatiu perquè durant 10 anys no se n'hagi ressentit el país d'un increment de població que en aquells anys, en menys de 8 anys, va ser d'un milió de persones.
El senyor Joaquim Nadal ha estat és un històric dirigent del PSC. Va deixar el PSC, m'equivoco, l'any 2015?
O sí, el 2015. No? 2015.
Tornaria vostè al PSC?
No.
No?
No.
Val. Per què?
No, és que no tornaria a cap partit polític.
A cap partit polític.
No, però...
I vostè quan va votar ara? A qui vota vostè ara?
Ah?
Ah? No, ja votés, no li vull pas preguntar...
Però diré una cosa. Independentment de qui finalment acabi votant, jo fa 7 o 8 anys que visc permanentment al voltant de la tentació de votar o nul o en blanc.
Però ara venen unes municipals, per exemple.
Per avorriment, eh?
Ja.
Sí, per avorriment.
No li acaba de fer el pes res. Però, per exemple, ara venen unes municipals, que són uns comicis molt propers al ciutadà, vostè ho sap. Sí. Molts i molts anys alcalde de Girona, una ciutat convergent de tota la vida, i vostè alcalde socialista. No sé què farà el senyor Nadal el 26 de maig. Anar a votar, no?
Jo voto a Girona, votaré a Girona, miraré el panorama, trobaré el panorama desolador i votaré amb tranquil·litat sabent que el meu vot no canviarà res.
I què ha de fer el PSC per tornar a remuntar i tornar a ser una força hegemònica, sobretot al món municipalista, com va ser a Catalunya fa uns anys?
Doncs si jo fos...
Quin camí d'agafar?
Si jo fos el PSC, que no ho soc,
però
analitzaria per un mea primat. Per on ha perdut votants? Per on ha perdut militants? Per on ha perdut quadres?
Igual no es posarien d'acord, amb aquesta...
Home, doncs... jo puc fer el descrit...
Que Girona pot ser per una banda,
sí, home,
i a Barcelona per una altra.
Sí, i per tant, només ens posaríem d'acord si tothom estigués disposat a reconèixer que ha perdut per tots costats. Per la banda de Ciutadans, per la banda d'Iniciativa, per la banda d'Esquerra Republicana, per la banda del PDeCAT, per la banda de l'abstenció, i que està ple de quadres que de bona fe eren, diguem-ne, progres d'esquerres, fins i tot, diguem-ne, cristians pel socialisme, que creien de bona fe en un partit de progrés defensor de la igualtat i que o s'han venut a millors causes o se n'han anat a casa seva.
I l'independentisme i el procés, quin tant percent de culpa té amb tot plegat, senyor Nadal?
Bueno, ja ho heu explicat.
Explica aquí.
Ja ho heu explicat, és a dir... I no l'independentisme com a tal, sinó la forma
com... Com s'ha venut el procés, no?
No, no el procés, no. la forma com un determinat tipus de responsables polítics han proposat i fet decisions. Per mi la frontera principal és la reiteració de la idea que hem de fer una consulta que mai no és la bona. 9N, referèndum, ara en farem un altre i ara en farem un altre, i la ratlla de l'horitzó es va movent. Per tant, 6 i 7 de setembre, 10 d'octubre, 27 d'octubre, jo he dit i he escrit, i ho reitero, contra el que jo crec que ara pensa Puigdemont, perquè li he sentit dir, que és que ell es va equivocar afluixant i que hauria d'haver tibat la corda i haver proclamat i publicat la República, jo penso el contrari, el gran error va ser no convocar eleccions amb plenitud de facultats com a president de la Generalitat.
Manel, no és un segon.
Doncs,
aquí està, aquí queda.
És que no hi ha temps per més, i mira que el senyor Nadal té corda per estona, però el temps és temps, i el futbol va anar. Senyor Joaquim Nadal, moltíssimes gràcies i moltíssima sort, i aviam si aquest llibre, Catalunya Mirall Trencat, funciona, edició 62, i podem recomposar el mirall, tot i que és complicat.
Pòrtic.
Tots
són del mateix grup.
Sí. Ah, val, sí. Bueno, doncs, escolti, vagin a la llibreria, Mirall Trencat...
Sí, explico sempre, perquè ho trobo divertit com a tècnica de màrqueting, que igual com els grans magatzems, quan fan rebaixes, una cosa que val 100 euros diuen que en val 99, aquest llibre, per no dir que val 10 euros, l'han posat a 9,90.
Doncs un luxe, no? Un luxe. Senyora Quinova, gràcies, bona tarda i moltíssima sort.
Bona tarda.
Àlex Salmon, Daniel Arassa, Ivan Guera, Manel Matjón, gràcies, bona tarda, bon cap de setmana. Tornem dissabte que ve, adeu-siau, arriba el futbol, que vagi bé.